Comencen les dones i els dies. Avui he perdut els papers, us dic la veritat, però és que parlarem de l'Odissea. I per això passa que quan tens un llibre en vers al costat, a vegades se t'oblida el que has de dir. Tot allò que és clàssic, si ho penseu, va acompanyat del masculí. Aquest cotxe és un clàssic, Shakespeare és un clàssic, el partit de futbol, el clàssic. Poques vegades clàssic s'acompanya d'allò femení. Acaba de publicar-se una nova traducció de l'Odissea, el poema clàssic d'Homer, i se'n parla, i se celebra. És ben bonic pensar que encara ens emocionem amb les noves traduccions d'un text tan antic. Odisseu és l'heroi, però no hauria fet el seu viatge de retorn sense totes les dones que volten aquest llibre. Avui sí, perquè volem, parlem del paper de les dones a l'Odissea.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Passen 8 minuts de les 9 de la nit, esteu a la sintonia de Catalunya Ràdio. Ara ja tinc tots els papers amb mi, això és una meravella. I això que sentim és Ethel Cain, aquesta dona que va triomfar aquest cap de setmana al Primavera Sound, el divendres, que plovia tant, però tot i així, ella, amb aquest esperit teenager que diu que té, li va anar molt i molt bé. I avui nosaltres també tenim aquest esperit teenager per començar el programa, o adolescent, o juvenívol, si voleu, perquè ens hagués encantat a l'institut que ens posessin a llegir l'Odissea. Al meu no va passar això. Vosaltres vau tenir aquesta sort, ens ho explicareu a donesidies@catradio.cat o ens podeu trucar al 93201-7474. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. Com dèiem, la traducció és aquesta Odissea d'Homer, traduïda per Pau Sabater, de la Bernat Metge, aquesta col·lecció dels clàssics, i ens acompanyen, amb l'excusa aquesta, o amb la vinentesa, que ens agrada més, la Meritxell Blai. Benvinguda, com estàs?
Molt bé.
Filòloga, clàssica, com ha de ser. Una dona, quantes vegades te l'has llegit, l'Odissea?
Durant un any, no ho sé, moltíssimes vegades.
Pots comptar o no?
En els últims 2 anys. No, no ho crec. I totes les versions que m'he llegit, tampoc, i des de la carrera fins ara, doncs imagina't, no ho sé. 100? No ho sé.
100?
No ho sé.
Mare meva, ets
potser
la meva...
Potser és el llibre que m'he llegit més.
És la meva ídola. També ens acompanya la Pineda Baquer, com estàs?
Hola, Montse. Molt bé, moltes gràcies. Jo no me l'he llegit tantes vegades.
Tantes vegades no, però una sí, si no, no et convidem.
Un parell, jo crec.
Ah, imagina't. Sí. Llicenciada en Història, i també doncs, avui vindrà a parlar d'aquesta Odissea, del paper de les dones, i també l'Alba Camarassa, com estàs?
Hola, molt bé, moltes gràcies.
Poeta i psicopedagoga o orientadora familiar.
Exacte.
I moltes coses, i les que convingui.
Sí.
Estava pensant, ja que ets orientadora familiar, aquí hi hauria molta feina, no, l'Odissea?
Hi ha molta feina, és una font d'inspiració i al revés també, no? Moltes vegades troben coses en la pràctica professional que les lliguen en l'Odissea tranquil·lament. Lo que vol dir és que tot estava inventat ja.
Tot estava inventat ja, parlem d'aquesta traducció, i també el 17 de juliol es presentarà la versió cinematogràfica dirigida per Christopher Nolan a Les dones i els dies. Doncs avui en volem parlar de tot això. Primer de tot, per què hem portat aquestes dones? Aquestes dones són unes enamorades de l'Odissea i de tot allò clàssic, encara que siguin fèmines, com dèiem al principi del programa. I tenen un podcast, que és una meravella, que es diu Les Tres Gràcies, que és un podcast de literatura i societat a través de la mitologia, i vosaltres ja, quan poca gent en parlava d'això, Vosaltres ja vau parlar del que significava, quin era el paper de les dones a l'Odissea. Expliqueu-me per què aquest cuquet i per què aquest podcast, que a més teniu una senyora romana, no?, allà, de pedra, que us dona... Avui veniu totes amb la samarreta, això és ràdio, no es veu, però vaja...
Però ho sentim.
Ho sentiu, ho sentiu.
El nostre logo de Gabriel Salvador, ho hem de dir, del gran il·lustrador, que sempre el portem.
Sí, sí, quan que fem un bolo, doncs ens
és el nostre uniforme.
És el nostre uniforme.
Doncs escolta, per què? Per què les tres gràcies? Com va començar això i per què aquestes ganes de parlar de tot allò clàssic? O per què renovar-ho?
La que té més coneixement sobre el món clàssic és la Txell, però nosaltres també ens sentim una cosa propera i una cosa molt inspiradora en el món clàssic. Nosaltres tres escrivíem per a diaris digitals juntes, vam tenir molta afinitat i tenia moltes ganes de fer notar la nostra veu d'una manera o d'una altra. Les tres escrivim, les tres ens movem en el món cultural i vam trobar que en el moment del podcast era un moment que en el que podíem dir la nostra i havíem de dir-ho mitjançant lo grec.
Lo grec, lo clàssic, jo deia ara això al principi, del futbol, el clàssic, etc. Sembla que tot a Shakespeare és un clàssic, també, doncs, si pensem en Bloom, allò, el cànon literari està ple de clàssics, però sempre ha estat relacionat amb el món masculí.
Suposo que tu et
fa una mica d'al·lèrgia ja, tot això.
Bé, de fet, jo, el poema de l'Odissea sempre es defineix com el poema de l'home. O sigui, el senyor Pòrtoles, professor Pòrtoles a la UB, sempre deia, és el poema de l'home. Jo quan feia presentacions o clubs de lectura, sempre ho poso amb un interrogant. El poema de l'home, no? O sigui, quin paper tenen les dones en l'aventura d'Odisseu. Quan jo estava fent l'adaptació d'una odissea infantil juvenil o per públic no avesat a llegir en vers o grans clàssics per la Galera, vaig començar a rellegir l'Odissea. I aquesta vegada la vaig rellegir des d'una altra mirada, perquè cada vegada que comences una lectura dels clàssics, això ja ho tenen, els clàssics serveixen, tothom s'hi pot veure emmirallat, tothom s'hi pot veure reflectit. Però llavors jo vaig començar la lectura i me'n vaig adonar que estava fent una lectura més femenina i que posava en relleu, volia posar en relleu les dones i que hi havia coses que com a dona ja no podia continuar escrivint o sense tergiversar la història. Això sí, sí. El mite no es canvia, nosaltres no canviem cap veu, sinó que...
Simplement... Ara no fem de protagonista ara, Atena no, i Odisseu no, l'enviem no, a comprar bajoques. No va així.
Això no va. Nosaltres no canviem res, però mirem. De vegades és que la dona ja hi és, Penélope ja hi era, però no se l'ha mirat, s'ha mirat més a Ulisses que no, o Odisseu que no a Penélope. Llavors, el que volíem era això, posar en relleu aquestes dones sense les quals tot el viatge d'Ulisses a la tornada a casa no seria possible. I sobretot vam començar amb Penélope, que ja era la primera. I mogudes, no? Pineda, una mica que la Pineda em va portar, vam anar juntes a conèixer Mary Beard, que, sí, no? Que...
Som fans.
Som fans.
L'historiadora anglesa, que sí, té llibres fantàstics i que sempre té una mirada molt feminista sobre tot el que fa. Té un llibre meravellós, que em sembla que és Les veus i el poder de les dones.
La veu i el poder de les dones, correcte. Sí. I que justament...
Que és una de les nostres bíblies.
Sí. I agafa una... De fet, és un llibre que recull dos xerrades que va fer en el seu moment, i la primera és molt... Justament parla de Penélope i d'una escena molt, molt significativa de l'Odissea, en la qual doncs, Penélope s'adreça als seus pretendents, però llavors Telema, que és el seu fill, la fa callar, perquè ell ja és l'home de la casa. I dius, sí, serà possible? Sí. Un adolescent que li acaba de sortir ara, com aquell que diu el pèl a la barba, i ha de fer callar a la seva mare, que és una dona que ha estat aguardant la casa i tirant endavant la casa mentre el seu pare estava por ahí.
Això que dèiem l'Alba Camarassa, com a orientadora familiar, segur que va pensar, jo aquí què faria? Sí. Jo aquí què faria?
De fet, Montse, l'Alba el que va fer en el capítol de Penélope és fer com una psicoteràpia entre...
Sí, com una teràpia familiar.
Com una teràpia familiar. Amb...
L'he sentida.
És molt divertit, no?
Ho heu de provar.
I a part de Mary Beard, que sempre se cita Mary Beard i tothom quan parla de Mary Berg. Jo vull dir que a casa nostra hi ha grans estudiosos de gènere en el món clàssic. Al món clàssic també li ha arribat als estudis del gènere i tenim grans dones traductores de grec i grans dones que treballen fent visible a tot aquest món femení, que potser s'havia això tenyit de molta misogínia, però, per exemple, hi ha el llibre de Quan les dones tenien el poder, de la Marta Oller i la Gemma Puigvert, professores de l'Autònoma, 500 pàgines, no el llibret de Mary Berg, que cita dos moments concrets a l'Odissea, sinó 500 pàgines de cites i cites i cites de dones a la literatura grega i llatina. Vull dir, realment ja elles estan fent un màster de gènere, hi ha Montserrat Jofresa, hi ha Francesca Mestres, hi ha Pilar Gómez, hi ha moltíssimes dones
traductores. Dones, però clar, el curiós és que les tres grans traduccions al català les han fet senyors.
Sí, però de la Ilíada no, eh? La Ilíada tenim a la Montserrat Ros, que a la Ilíada és una obra encara potser més difícil de traduir que l'Odissea.
Sí. Però creieu que el fet de... T'ho puc preguntar, tu, que ets filòloga clàssica i que a més has fet aquesta adaptació per la Galera, per gent jove, i que podeu llegir vosaltres, eh? Si no us atreviu amb la traducció del Pau Sabater, podeu anar a la de la Galera, perquè per això serveix, no?, també. El fet de que només hagin traduït homes, tu creus que ha fet que determinades coses no estiguin fetes d'una altra manera o que no tinguem tanta atenció...
No té per què ser així, perquè si la dona és una traductora misògina, tampoc sí, es notarà res.
No, però parlo ara de les traduccions que tenim fetes en català.
No, les traduccions són correctes. Per exemple, ara es parla molt, arran de la pel·lícula del Nolan, de la traducció americana de l'Emily Wilson. Emily Wilson ha fet una traducció, però ella s'ha esmerçat a corregir totes aquelles paraules, adjectius, que eren, tenien un deix d'insult cap a la dona, que tenien una cosa moral, no? O que fins i tot maquillaven coses que Homer no deia. Homer, quan Penélope dona l'arc als pretendents, parla de la Geris, de la seva mà musculosa, vigorosa. Carla Riba tradueix vigorosa. A les edicions americanes tradueixen blanca mà o fina mà o mà delicada. Perquè no volen dir que Penélope és una dona que agafa el toro per les banyes, m'entens? Llavors, aquestes coses, si la traductora... És igual que sigui un traductor o una traductora, en aquest cas, però si no hi ha aquesta intenció, traducció no es veurà aquest fet. No?
S'ha de ser feminista fins i tot quan traduïm.
Exacte. Decimame Ute doble maton matjons Ute doshi maton hiljons
Se li han il·luminat els ullets a la Txell Blai. Diu, és grec. Dic, escolta, aquí el programa, nosaltres ens ocorrem molt això de la música, eh? A veure, et faré examen, què estan dient?
Ui, espera, que no porto els auriculars. Ni les ulleres,
No, però el títol...
Ah, es posa l'Evangelia, que m'agrada
sí,
molt.
Sí, posem moltes coses aquí.
És una cantant jove grega que ens agrada. Nosaltres, al podcast nostre, cada secció tenim el Fotia, vam posar... Sí. Tenim sempre una cançó, també com fas tu, així,
aquesta cançó
separant.
Es diu Etsi emai ego.
Etsi emi ego.
Sí, això.
Així jo també.
Així jo també. Mira, va, que li posem l'Evangelia, que li agrada.
Evangelia, vinga, posem-la. Sí. El parer està molt de moda.
Posem la segona cançó, aquí en homenatge a la Blai. Walking the room peligrosa, kicking my heels on the sofa, step in the party like ay, 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 and make them say opa. I switch it up and go sicko mode, spinning and living on vertigo, step in the party like ay, 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 I wanna go rápido. Cançons no ens en falten, però aquesta nit estem parlant de l'Odissea amb les tres gràcies, que això no puc dir cada nit, m'agrada dir-ho. Som Pineda Baquer, Meritxell Blai i Alba Camarasa, aquesta nit aquí parlant de l'Odissea i el paper de les dones. Hem parlat de traduccions, però ara anem una mica a la teca, perquè, clar, jo m'he fet aquí com el meu... No sé, m'he fet com un plànol i he pensat que Penèlope és aquesta dona que representa que ha de cuidar de la casa, ha de filar i ha de fer fills, que és el que havien de fer les dones en aquella època, però ella, diguéssim, que s'ho passa una mica... Vull dir que això no és exactament així. Ella té una actitud molt més bel·ligerant, podríem dir, o molt més àvida.
Sí, evidentment. sempre que hi ha, que veiem doncs, això, aquests tipus de personatges femenins, des de la Grècia clàssica, el típic és que fossin unes dones submisses, i Penèlope és qualsevol cosa menys això. De fet, una cosa que explicava molt la Txell és que molt sovint els epítets odisseics de Penèlope els hi posa el mateix que Ulisses, que és l'enginyosa, també, sí. Perquè és la que enganya, és la que té aquesta idea d'anar teixint de dia i d'esteixint de nit.
Jo és que aprenc moltes coses amb el vostre podcast i m'he apuntat la paraula, es diu perifront.
Sí, perifront. Eh?
Perifront, que vol dir intel·ligent i prudent, però clar, el que dèiem, d'ella no parlen així, parlen sobretot d'ells, com d'aquesta manera.
A veure, és amb qui et fixes més tu. Vull dir, a tu ningú t'ha dit que et fixis només a Odisseu. Et pots fixar perfectament en Penélope i en les altres dones. El que passa que tothom sempre vol ser Odisseu, no?
És l'heroi.
És l'heroi, però quan tu llegeixes, tu pots fixar-te en el personatge que vulguis. De fet, nosaltres juguem en el nostre podcast, al final sempre, de quin tant per cent som de cada, de cada dona de l'Odisseu o de cada deessa, no? I, clar, en Ulisses totes vam dir... És que totes volem ser Ulisses, no? En el fons, també volem ser Ulisses, però també tenim una mica de Penélope, també tenim molt d'Atena, no?
D'Euriclea, d'Anticlea...
D'Euriclea, d'Anticlea, en el fons són totes...
Expliquem una mica aquestes característiques, perquè, per exemple, la Penélope, que dèiem això, que havia vingut al món, com totes les dones d'aquella època, a cuidar, a fer fills, a filar, etc, en el fons fa una cosa molt divertida, que és que durant 20 anys té enganyada a tots els pretendents. Expliquem una mica això, perquè...
Sí, bé, fa la seva prova, no? Ella fa la prova de l'arc, perquè sap perfectament que l'home que ha vingut, tot i que Atena li ha posat un... Nosaltres diem un filtre de captaire, no? Un filtre
d'Instagram.
Com si hagués posat un filtre d'Instagram i l'ha amagat. Ella i ell es reconeixen a través de les seves proves mútues, perquè són molt iguals, són una parella igual. I això no té res
molt simbiòtica,
no? És molt igualitari, això, no? Llavors, ella fa la prova de l'arc i després li fa amb ell també la prova del llit, no? Que li diu, a veure, treu el nostre llit a fora. Llavors ell diu, no, el nostre llit no pot sortir fora, perquè el nostre llit el vaig fer jo amb una olivera, no?, d'aquí d'Ítaca, i no el podem moure de lloc, no? I li posa totes les proves.
Però es preguntava també pel fet aquest que ella fila, desfila durant la nit. És a dir, va desfent tot el que ha fet, perquè és la seva manera d'enganyar-los.
I això és molt simptomàtic, perquè de les dones, també fins i tot a les romanes, no? Els seus epitafis diuen és una dona molt bona, em va donar fills, l'Anna em fequit, i va filar va fer la llana. No? Això és un dels epitafis més corrents en els romans, també. Llavors, que la desfaci és molt de dir, jo vaig en contra de tot
del
això.
Del que representa,
no?
Que he de fer, no? Del meu paper a la vida. L'Atena, que és aquesta deessa de la saviesa que protegeix Ulisses al llarg del viatge, però en realitat per mi també és com la dona que el protegeix, la dona patidora. Seria, si ens posem en termes feministes, la de les cures. O què? O no?
L'Atena no és tan així. Nosaltres sempre diem que Atena té aquest punt... És això, doncs, la Dolors Miquel, la postfàcia d'aquí del llibre, ho explica també, que és com la negació de la maternitat, perquè ella neix del cap de Zeus. Té aquest punt, que potser sí que protegeix a Ulisses, però també el protegeix perquè té una confrontació amb el déu del mar. I llavors, esclar, el que fa doncs, és ajudar-lo també per protegir l'altre.
No protegeix d'una manera maternal, és una altra manera de protegir-lo, però sí que està, està a sobre.
Sí, sí, i és això, i és aquest... És Atena, nosaltres la veiem sempre com aquelles dones que neguen la seva feminitat, no? Que ells diuen, no, és que jo no sóc com les altres dones. I amb aquesta ajuda a Ulisses, també, ella, de fet, no ajuda cap dona mai. Ajuda a l'heroi, ajuda a un home. I és aquest tipus de dones... Per nosaltres, doncs Atena sí que se'n preocupa d'Ulisses, evidentment, però tal com ha dit l'Alba, no d'una manera maternal, sinó com una...
Com un deure, pràcticament.
Correcte. No? I com que ella, el que vol, en el fons, també vol ser com Ulisses, sí, una mica.
Parlem de les nimfes, perquè a mi això em fa molta gràcia. O sigui, hi ha la Calipso i la Circe, que és una fetillera, no? Però sembla...
que és que els senyors en mans d'aquestes dones no tenen res a fer, perquè ells no tenen voluntat pròpia. És a dir, si et trobes una calipso pel món, t'hi quedes.
Sí.
Tu et quedes allí 10 anys a la illa,
a aquella patint, bevent
mojitos, fins un dia te'n recordes que vols tornar. És fort, això, eh?
Bueno, ell plora, pobre, saps? Sí. Allà a la vora del mar i plora, però ella com a bona nimfa, no? Que nimfe és noia i núvia, també en grec, i d'aquí doncs ve d'aquesta fantasia dels homes de la nimfomania, no? Pues, és això, elles es dediquen a això, i el pobre doncs està gairebé assetjat, no? Vull dir, plora perquè ella no el deix marxar mai. A vegades, nosaltres al nostre podcast diem, no, allò, li dona una barqueta, no? Tant de bo algú em doni una barqueta, no? Dèiem allò perquè, per deixar-me, li fa construir el rai, però no li dona perquè vol, sinó perquè els déus baixen i li diuen...
L'autoritat suprema. Que...
Ell ja està bé, ja portes molts anys.
Un déus ex-màquina real. Sí,
i de fet, l'Odissea comença així. Ell està a l'illa Calipso, porta ja 8 anys allà, i després diu, home, tots els herois han tornat a casa després de la guerra, i el meu, Atena diu, i el meu Ulisses està allà que no arriba a casa, i
els...
La seva
casa,
perquè... intenció no és que es perdi pel camí divertint-se amb aquestes dones, sinó que ha de tornar a casa.
Mira, posem una cançó que es diu Calipso, que sí. Va fer la Susan Vega, justament dedicada a aquesta senyora, que clar, quan t'enganxa no hi ha Ulisses que valgui aquí. My name is Calypso and I have lived alone. I live on an island. La senyora que viu a l'illa i diu que un dia va haver de lluitar, però està molt feliç, jo crec, la Calipso.
I perquè vegis lo poc sorores que són les dones gregues, la poca sororitat que tenen les deesses en general.
No tenien germanor, eh? Cada una amb el seu Ulisses agafant-lo per la barretina.
Va, vinga, tampoc. Te n'has d'anar, però abans et faré com un petit xantatge, no? I diu, a veure, si et quedes amb mi... Pensa que la teva dona hi hauran passat molts anys, serà vella, hauran sortit arrugues, estarà malament, no? En canvi, jo, si et quedes amb mi, et faré immortal, no? Llavors, això és un...
Dir que no a la immortalitat és una prova d'amor, realment.
Ell diu, prefereixo veure-la un sol dia i morir als seus braços que quedar-me aquí amb tu. Que també, jo no sé si ho sé creure. Nosaltres no ens ho creiem massa.
No us ho creieu, però ell no. Va tornar a buscar l'esposa, eh? Alguna cosa tenia l'esposa que ell va tornar.
L'esposa o el poder?
No ho sabem, no ho preguntarem. Circe, que dèiem, aquesta dona, que és aquesta poderosa fetillera que transforma també els companys d'Ulisses en porcs, amb la idea també de que les dones, quan matem, enverinem més que no pas agafem un ganivet, eh?
Són més civilines,
sí, vull
diuen,
dir que,
no? Estadísticament, com a mínim.
Em refereixo que això de l'Odissea ens ha portat fins als dies d'avui, que tenim aquesta idea sobre que les dones tenim aquest doble fons i fem les coses una mica d'amagades. Pineda va aquí estar sospirant.
Jo fortament. Sospiro perquè realment és que és molt difícil...
O sigui, matar quan... algú?
No. Home, bueno, era això.
No ho hem provat.
Encara no. Però clar, és que socialment, des de petita se'ns penalitza l'ús de la violència. Per tant... l'ús de la violència explícita.
Sí,
jo ara que tinc una filla, a l'hora de criar-la, me n'adono que de manera també com inconscient penalitzo molt que aquesta violència física. I potser sí que és aquesta violència més civilina sí que és l'única que es permet, per tant, o que almenys... no que es permeti, evidentment, sinó que les dones puguem tenir interioritzada que puguem fer. M'entens? Mm-hmm. És això, llavors... Però Circe també és... No tan enverinadora, no? Vull dir... Tu no
t'agrada, la idea d'enverinadora?
No,
podeu discutir, jo m'he fet la meva idea.
Circe hi ha amaga, fetillera, sí, no? Que són paraules que jo no he volgut utilitzar perquè estan molt lligades, veus això que dèiem,
les
paraules, a l'engany, hi ha com al darrere una moralitat, hi ha també la figura de la bruixa, val?
I com li has dit tu a la teva versió?
Jo no li he posat vareta, li he posat una vara, i no una vara ni una vareta, sinó un bastó, perquè en grec diu rapdós, i llavors li he posat un bastó.
Un gaiato.
Un gaiato, perquè ella té porcs. I tu et penses que una dona que tingui porcs allà al seu hort o al seu, a la seva illa, mm-hmm. perquè les illes, a veure, no ens imagina que això és com allò de la Isla de las Tentaciones.
No.
Això és una illa, les illes gregues tenen oliveres, tenen animals, sí. i les dones no aniran allà amb un vestit de princesa i una vareta.
No, aniran amb un bastó. Era un altre món, això.
I era una... Llavors, simplement li he dit una dona. Mm. Què passa? És una dona, és una deessa, però no cal una fatillera, una bruixa,
tot
una
això,
mà...
Perquè ja et són...
No, perquè per a mi això em porta...
A senyora dolenta.
Exacte. Mm. Hi ha un estereotip.
Fora. No se'n parli més. Aquesta és la cançó de Penèlope. És que us estem dedicant totes les cançons d'aquesta nit.
Fantàstic.
De Lorena McKennitt. Però escolta, continuem, perquè tenim la Nausica, l'Anticlea i l'Euriclea. A veure, la Nausica és la fan, la grupi, de l'Odisseu. Us agrada definir-la així o no?
Hi havia alguna cosa, no? La lectura que nosaltres fèiem, de que era entre atracció i fascinació per al personatge. I està una miqueta així a mig camí, Nausica, cap a Ulisses.
Mm-hmm. Nausica és la més jove, és un adolescent, i de fet és el primer home nu que veu.
Sí.
I llavors explica també que, a més, quan se li apareix, ella està jugant a la platja, és una nena, i se li apareix, i a més de Setena li ha fet com un filtre d'Instagram.
Un altre
que
nou jo, filtre.
Un filtre, però aquest que el veia com maco i clar, s'alluerna, però perquè no ha conegut res més, tampoc.
Sí.
No, vull dir, que és això, que és el que ens passa quan a les dones...
A més, abans no hi havia Instagram, o sigui, pensar que només era el que hi havia, la realitat.
Referents eren limitats.
Exacte. Què deies, Meritxell, què volies dir?
No, clar, que Nausica, quan troba Ulisses a la platja, després d'haver naufragat, tot fet caldo, adormit a sota d'uns matolls, i surt allà, totes les noies s'espanten, menys ella, i ella diu que potser us fa por un home, no? I a mi fa molta gràcia
això, no? Jo veig una mica,
no?
Anunci d'Estrella d'Am aquí, eh?
Sí, una mica. Però el valor també li dona Atena a Nausica, perquè ella agafa el carro i les mules i se'n va amb les seves noies a rentar roba. Ella és una princesa, no té cap necessitat d'anar a rentar roba, que té serventes. Però Atena li diu, li posa aquesta idea al cap, sempre Atena amb aquestes idees, perquè es trobin a la platja i el pugui portar fins a la cort dels feacis i ells l'ajudin a tornar a casa.
I amb tot això que dieu, creieu que tots aquests personatges són més actius, més passius? O on els posa Homer quan escriu?
Està clar que no fa el gran viatge que fa Ulisses, però com deia la Txell al principi, no hi ha moviment sense la presència i la funció de les dones en tota la història. Mm-hmm. De fet, descobrim personatges interessantíssims més enllà de l'heroi.
Anticlea i Euriclea ens queden. Una és l'ombra d'una mare i l'altra és la dida d'Ulisses. Li diuen així?
Sí. Anticlea és una meravella de personatge perquè és la mare d'Ulisses i no suporta. Ara l'altre dia, quan vam llegir els titulars d'A morta tristesa, de la
Marjane Satrapi.
Sí, sí, jo vaig pensar en l'Anticlea, que sempre li havíem dit A morta tristesa. I jo li vaig dir, es llança al mar, perquè no pot suportar que son fill no torni. I no totes les dones tenen el valor de Penélope. No totes poden aguantar el que aguanta ella. Sa mare, la mare d'Odisseu, no ho aguanta. I llavors s'ha de veure també aquesta diversitat de dones. Mm. És que hi ha una diversitat de dones, de estereotips de dones, de prototips de dones, mm-hmm. que et permeten veure com som gairebé més les dones que l'home, perquè d'home només n'hi ha un, no? I de dones hi ha tot un munt de maneres de ser dona a l'Odissea, que és que dona molt de sí. I jo, per exemple, sempre ho explico, que en el capítol d'Anticlea, com ja ara jo sóc mare, no? A trobar-me el meu fill mort, jo morta i el meu fill que baixa a l'inframont, i ens trobem, i ell s'assabenta que jo sóc morta, i no ens podem abraçar, és un moment, jo el vaig trobar tan fort, tan que trobo que és molt destacable, i coi, que és sa mare, no? Son pare, sempre n'estem parlant. Laertes, Odisseu i Telèmac, tot el pare, el fill i l'altre, no? Tota la línia paterna, que és la que dona el poder, no? I l'herència masculina.
I tu, per exemple, que treballes a un institut i que expliques moltes vegades i que parles molt de tot això, quina és la manera que trobes també d'explicar tota aquesta diversitat de la que parlàvem? De que aquestes dones no siguin també tot allò que ens han explicat, sinó que puguem fer-li una relectura?
això, posar-les en el paper. Tu què faries si fossis Calipso? Tu què faries si fossis, no? Que elles se sentin... Això, quin tant per cent, sí. Això que fem nosaltres, quin tant per cent, com te sents? Tu ets més Penélope? Totes volen ser Circe. Fixa't, eh? Aquesta cosa de l'envereniment, nanana... Sí.
I però... potser perquè és el personatge femení més actiu, potser, també. Sí. I al cap i a la fi, sí que és veritat que les noves generacions de noies sí que pugen... Almenys amb aquesta manera de ser més actives.
També critiquen molt la infidelitat d'Ulisses. I jo els dic, bueno, és que si tu trobes dues deesses, no?
És que una miqueta punt... Isla de les Tentaciones sí que era, sí. Eh?
Fins a quin punt pots dir que no, no? No ho sé.
Saps que això és el titular, no?
Sí.
Sí que ho fan. Clickbaiting total, eh?
Sí que ho fan.
És aquesta cosa.
I després el telema, que el telema que els agrada molt, perquè de vegades el que em trobo ara molt quan vaig a fer clubs de lectura i tot és... amb molts nois o noies que han crescut sense els seus pares o sense el seu pare, perquè venen de fora, venen d'un altre país, han de buscar una nova Ítaca, han de buscar un nou arrelament, i de vegades tenen el pare fora, i jo dic, hi ha nenes o nens que m'aixequen el braç i em diuen, jo fa 4 anys que no veig el meu pare, jo vaig venir a Senegal, per exemple, i no fa molt de temps que no el veig, o jo he crescut sense el meu pare, o sense...
De fet, el síndrome d'Ulisses està definit així, sí. No? El que passa quan hi ha tot un moviment migratori i no acabes d'ubicar-te, o te costa molt, o té moltes conseqüències.
I ara la Simone Weil amb el poema de la força o també amb tot el tema del desarrelament té diverses obres que a mi m'estan agradant molt, que és un tema que no l'havia treballat encara i també em va molt bé per treballar amb adolescents.
Doncs escolta, meravella, tercer podcast, quarta temporada del podcast que està a punt de sortir, de les Tres Gràcies. Abans m'heu deixat anar un titular, no voleu dir-ho a Catalunya de què anirà aquesta quarta temporada?
Que no li pots explicar res a una periodista.
Bé, sí que podem dir doncs, l'exclusiva, que ja estem preparant ja els guions de la quarta temporada i estarà dedicada a les metamorfosis.
Doncs, pendents molt del que facin les Tres Gràcies, Meritxell Blai, Pineda Baquer, Alma Camarasa, moltíssimes gràcies a les tres.
A vosaltres.
Per venir aquesta nit. Merci.
Gràcies.
Efcaristo.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Les dones i els dies, amunt els cors.
Feminismes en revolta, jo si et crec, no estàs sola. Feminismes en revolta, avui som molt més fortes.
20 minuts i seran les 10 de la nit a Catalunya Ràdio, les dones i els dies, i avui ens fa molta il·lusió perquè, escolta, fa unes setmanes parlàvem de les Jornades Catalanes de la Dona al Paranimf de la Universitat de Barcelona l'any 76, fa 50 anys, que és impressionant pensar-ho, i què se n'ha fet de totes les reivindicacions, les demandes de les dones, en quin punt estem, i clar, no només s'havia de celebrar aquests 50 anys, sinó que s'havia de parlar de present, i de fet aquest divendres vinent i durant 3 dies al recinte de la Fabra i Coats se celebren les Jornades Feministes en Revolta que estem sentint ara, i m'acompanyen dos de les culpables de tot això, que són la Montse Otero, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Presidenta de la Xarxa Feminista, i la Milena Duc, organitzadora de les jornades. Què tal?
Molt bé.
Com esteu?
Estem bé.
Teníeu primer molt sentiment de responsabilitat del que es va fer fa 50 anys, ara d'alguna manera tornar a repetir o tornar a fer aquest homenatge, podríem dir, o què?
Molta responsabilitat sentim, perquè realment és un repte, no? I voldríem doncs, que tornés a ser aquella força i aquella il·lusió que va haver-hi fa 50 anys, doncs, que a veure si aconseguim repetir-la ara la setmana, bueno, aquest cap de setmana vinent.
Tu hi eres, Montse?
Sí.
M'ha dit un moixonet.
Sí, jo hi era, tenia 25 anys i bueno, hi vaig arribar allí. Jo estava, formava part de les vocalies de dones de l'Associació de Veïns d'Horta, i jo vaig anar allí a escoltar, però va ser arribar allà i veure tot el que passava i el que es deia, i bueno, vaig sortir molt, molt, molt engrescada, i bueno, que em va canviar la vida, que això que moltes vegades ho diem, però és veritat, el que va passar allà ens va tocar molt profundament, que és el que té el feminisme, no? El feminisme, quan t'atrapa, doncs ja t'hi quedes enganxada.
Clar, ara, els últims anys, parlem molt d'aquesta onada del feminisme, però vosaltres, per exemple, que estàveu allà, i que estàveu això fa 50 anys allà al Paranimf,
Com l'heu vist créixer, el feminisme? Teniu orgull de com hem anat evolucionant? Perquè ara sembla que en parlem més que mai. O a vegades penseu, ai, aquestes noies d'ara, sembla que vagin enrere.
Jo, la veritat, és que tinc molt, molt orgull. És una paraula que em defineix, que defineix aquest sentiment que sento, de que hi ha hagut un relleu generacional, ja de diverses generacions, perquè ara nosaltres ja estem besnetes, o sigui, ja no són ja ni les filles ni les netes, sinó que ja hi ha besnetes, no?, dintre de l'organització de les jornades, i llavors sí, és un orgull molt gran haver pogut construir aquest continuum, no?, de feminismes.
Escolta, el lema que s'ha escollit, que a mi m'encanta, és feminisme en revolta. Expliqueu-me per què aquest lema, que necessitàvem una mica el feminisme tranquil, ja s'ha acabat, això?
Jo crec que també és una mica el que deies ara, no?, que és venim d'uns anys molt moguts amb tot el que fa a la qüestió feminista, no? Tenim aquesta herència de fa 50 anys, que eren unes quantes que van posar aquesta qüestió sobre la taula, i fa uns 10 anys, una mica més potser, això esclata, no? I d'alguna manera, fins i tot el feminisme ha anat més enllà de les pròpies fronteres del moviment feminista en si. I ha sigut una revolta, en molts sentits, no? S'ha fet trontollar els fonaments de moltes idees que estaven molt, molt instaurades.
De sobte, el gènere és un tema. Vull dir, fins a fa no res, no podies anar a una llibreria i veure ara, per exemple, tota una part de la llibreria, que les prestatgeries són feminisme, feminismes, per exemple. Això no ho vèiem. O sigui, veníem d'un món on anaves a una llibreria i escriptores eren minoria. I ara tenim una prestatgeria. Jo sempre ho explico com un exemple, sembla una tonteria, però crec que aquí hi ha hagut una evolució molt important.
Clar, sí, totalment.
Escolta, com a organitzadora, què us marqueu per aquesta revolta? Conversa intergeneracional, parlar dels reptes de futur, dir que encara que hi hagi separacions i hi ha alguns conflictes entre les feministes, és igual, el que importa és tirar endavant. Com està la cosa?
Respons tu. Bueno, doncs això, sí, aquestes jornades són una commemoració, òbviament, perquè els 50 anys són importants, però no només, no? Això és també una cosa que volem dir, repetir molt. Al final, les jornades van passar el 76, després el 96 també, el 2006 també, el 2016 també, i ara, 10 anys després del 2016, tornen a tocar aquestes del 2026. Al final, aquestes jornades pel que serveixen és per fer una aturada, una trobada, i fer una anàlisi del moment en el que estem, un replantejament i una imaginació de futur, també. Reconeixent aquest passat, no?, perquè al final, en un moment en el que hi ha tants relats al voltant del feminisme, no?, com deies, poder seguir aquest fil que ens ha precedit per imaginar el futur i per imaginar 10 anys més i tots els que vinguin, no? Uh-huh. Però que els reptes són molts, al final.
I a qui voleu interpel·lar, per exemple? Qui us agradaria que vingués a aquestes jornades a la Fabra i Coats? Estem parlant de tot tipus de col·lectius, evidentment LGTBI, però també, per exemple, els homes, o no? Volem que sigui un espai segur i els homes no estan convidats.
Clar, la qüestió de la no mixticitat aquí també és un tema
aquí,
que també...
Traient ulls de poll.
Sí, exacte. Bueno, això també ho parlàvem abans quan veníem cap aquí, no?, que el 76 és important també perquè es funda unes maneres de fer organitzatives també, no?, i aquest 2026, 50 anys després, les jornades són interpel·len el que es diu el subjecte polític del feminisme avui, que són les dones lesbianes i trans, no?, no tant per una qüestió de seguretat, la no mixticitat, sinó per una qüestió de la legitimitat de aquelles persones que estan interpel·lades per una opressió comuna poder organitzar-se i parlar-ne col·lectivament, no? Jo crec que la no mixticitat va més per aquí que no tant per una qüestió de seguretat, uh-huh, en aquest sentit.
Montse.
Sí, jo estic molt d'acord amb això que està dient la Milena, i el tema és que, a veure, el subjecte polític del feminisme s'ha ampliat i nosaltres busquem aliances amb totes les minories o sectors, no sé si dir-ne minories, no?, però tota la marginalitat de l'estructura patriarcal, diguem-ne, oficial, i en aquest sentit doncs busquem les aliances amb aquests sectors més alternatius i que dintre del tema del gènere i de la la fluïdesa, diguem-ne, no?, de la concepció de la identitat, doncs són aliades al feminisme totalment.
Clar, m'imagino que fer feminisme o ser practicant de feminisme fa 50 anys i ara ha canviat moltíssim. Fins i tot jo crec que a vegades s'utilitza com a maquillatge per algunes institucions, per algú que decideix que posa la paraula feminisme o feminista o fa un programa feminista perquè pugui fer altres coses i sabem totes de què parlem, no? Sí. M'agradaria que m'expliquéssiu una mica com veieu tot això, com ha canviat i com us sentiu vosaltres com a protagonistes d'aquest moment, com ho viviu, no?
Com ha canviat?
Ha canviat molt, ha canviat molt. I jo penso que ha canviat en positiu, en el sentit aquest, no?, del que estàvem dient, de l'ampliació del subjecte polític del feminisme, però també ha canviat, doncs, amb totes les altres maneres de fer, que hem aconseguit mantenir aquesta continuïtat dins del feminisme, doncs, d'un moviment, diguem-ne, que és molt ampli i molt divers, però que alhora doncs, sabem els objectius, diguem-ne, continuem sapiguent que els objectius nostres hem d'estar totes molt a prop, i més ara que ens trobem amb aquesta onada, no?, diguem-ne, de reacció que posa en perill, com si diguéssim, moltes de les reivindicacions i conquestes que hem assolit en aquests anys.
No podem estar mai tranquil·les, eh?
No, no, no.
I tu sols tu faràs vibrar sin cor.
Parlant d'aquells 50 anys, de l'any 76, doncs com ara tot això es transforma, però continua amb aquestes trobades, com hauríem d'explicar el que passarà aquest divendres, dissabte i diumenge a la Fabra i Coats, amb aquest feminisme en revolta? Què hi haurà? Converses? Què hi trobarem? Perquè crec que és interessant explicar què és allò... Que voleu emular una mica el que va passar fa 50 anys o no estem aquí? On estem? Què voldreu fer?
Jo crec que serà una mica diferent. Clar, jo no hi era, evidentment, quan fa 50 anys no era ni un projecte, no? Però crec que serà una mica diferent. El que sí que agafem una mica la idea de totes les jornades és el fet de fugir dels altaveus individuals i posar moltes veus en diàleg, no? I el que hem intentat durant la preparació de les jornades ha sigut muntar taules que agrupin diferents temes, diferents temàtiques que òbviament, doncs, són de preocupació, de necessitat col·lectiva de parlar, però a través de diferents veus que es puguin posar en diàleg per, d'aquesta manera, poder fer unes petites relatories que acabaran amb unes conclusions d'objectius, això que dèiem abans, no?, d'objectius de futur.
Clar, que hi havia drets llavors que estaven en dubte encara, vull dir, sortíeu pràcticament de... És a dir, les dones...
De la dictadura estava...
No, i a més, vull dir, les dones encara se'ls deien adúlteres, no hi havia dret a l'avortament, no hi havia dret al divorci... Estem parlant de les beceroles de tot. Ara sembla que això ho hem aconseguit, tot això no sembla, ho tenim, tot i que avui al Congrés dels Diputats no ho hagués semblat,
exacte,
però sí. Sembla que ho tenim, però en qualsevol cas, quins són els reptes de futur? Ara on hem d'ubicar-nos?
Clar.
Perquè diguéssim que això ho hem aconseguit, però a mi em sembla que encara falta per la igualtat. O quins són els punts que veieu més fumuts?
Bueno, podríem estar fins demà passat parlant de punts fumuts.
A mi no m'amenacis.
Malauradament. No, però això ho parlàvem abans i el que tu comentaves, no? Ja, els drets assolits no són permanents i s'ha d'estar constantment en d'alguna manera, vigilància per mantenir-los i recordar-los com a drets bàsics i innegociables. Avui mateix, en una institució pública, s'ha qüestionat el dret a l'avortament, que ja estava fa 50 anys, que ja era com una cosa de mínims i de necessitats urgentíssimes, no? Però a banda d'això, segueixen havent-hi feminicidis amb totes les violències que els precedeixen. No tenim un sistema públic de cures, que això és també és un tema que hauríem de posar sobre la taula,
Volem dir que la gent no cobra per cuidar.
Exacte.
I, en canvi, això és el que sosté part de la societat.
Total, exacte. Total. De fet, les cures, no?, són un treball absolutament naturalitzat, no?, que es donen per fet, però no deixen de ser un treball. I això és una cosa que el feminisme n'ha parlat molt, però que no estem aconseguint posar sobre la taula per socialitzar-ho així, no? Bueno, temes infinits, jo crec.
Sí, no sé, jo potser el que destacaria és que penseu que hi ha més de 100 taules amb simultaneïtat, o sigui que hi haurà una diversitat de temes i de mirades i d'experiències que li donaran molta vida i molta força. A més, hi ha 24 exposicions diferents d'institucions i d'associacions que també les estaran allà en el recinte de la Fabra i Coig. Hi haurà 4 obres de teatre molt interessants i molt maques, que són precisament recordant la memòria històrica de les dones de la presó de la Trinitat i de les, diguem-ne, de les violències que pateixen les dones preses, perquè, no?, una cosa és la presa i, a més, la violència del fet de ser dona, no? I que aquestes obres de teatre recullen aquesta experiència i... el que ja he dit, després hi haurà les taules rodones que estàvem dient, una festa el diumenge a la tarda que hi haurà, que serà molt canyera.
Per tancar,
i, sí. Sí, vull dir...
Això serà l'aquelarre, eh?
Sí. I per tant, vull dir, vaja, que sí que serà un espai molt creatiu i jo crec que, no, que aconseguirem reproduir una mica o recrear, no? Uh-huh. En un altre moment, és un altre moment, és un altre... Som unes altres, però vull dir que molt bé, vull dir que jo crec que serà un espai molt, molt potent.
I amb el temps que fa que estem parlant i que sentim parlar de que el feminisme cada cop està més trencat, que més separat i amb més dificultats per cohesionar-se, això també jo crec que és un punt d'esperança, aquesta trobada.
Jo crec que sí. Bueno, no sé, el plantejament de que el moviment feminista és molt divers, és molt... tenim moltes opinions, però vull dir, jo trobo que caure en el tema aquest de fragmentar és una mirada determinada, que a vegades no defineix pròpiament, perquè sí que hi ha diferents postures, però igual que en el 76 vam aconseguir fer unes conclusions unitàries, jo penso que la dinàmica, diguem-ne, del feminisme que nosaltres volem impulsar és un feminisme, diguem-ne que no sigui excloent, tot el contrari, no? Que sigui, que sumi i que ens faci més fortes.
Milena, què volies dir?
No, això, que crec que això també, el que diu la Montse totalment, i a més, crec que té a veure amb el que deies tu abans, no? Que el fet de que el feminisme ara estigui a l'agenda política institucional...
Home, tenim una consellera de feminismes...
Clar, i que hagi arribat als mitjans de comunicació de masses i que hagi desbordat el propi moviment, també fa que ara estiguem en un moment en el que el propi concepte de feminisme està en disputa, no? Com que s'ha vist que el feminisme mobilitza i interpel·la, d'alguna manera hi ha molts sectors socials que fa 10 anys no s'haguessin dit mai feministes, que utilitzen també, i faig servir la paraula, utilitzen, no?, el concepte feminisme per fer la seva pròpia agenda política, no? I llavors aquí moltes vegades es colen discursos que a banda del que diu la Montse, de que els feminismes són diversos, però també hi han s'han colat discursos que no tenen res a veure amb els feminismes, no? Com la qüestió transexcloent, etc, no? Que a vegades aquí se'ns han colat alguns discursos que històricament...
Hi ha una mica de distorsió ara, perquè tot és feminista, tot és feminisme,
exacte.
I llavors tot està distorsionat.
Exacte, i llavors si tot és feminisme, res és feminista, és feminisme,
exacte.
No? Perquè aquí caiem en una... I per això també és important la genealogia i el seguiment d'aquest fil històric, també, no? Perquè no hi hagi aquest revisionisme després que fa mal, bàsicament.
I també perquè amb l'arribada de l'ultradreta en els últims anys,
totalment.
També és un perill, m'imagino que amb això sí que les veteranes, esteu esfereïdes.
Esfereïdes, molt bona és la paraula. A més, és allò que diem, no, això no ens ho mereixem, no hauríem de viure, no hauríem de tornar a viure una situació de foscor, per dir-ho així, amb un adjectiu, una metàfora, però vull dir, és això, el que veus és novarrones, allò, núvols...
Foscos. Molta foscúria.
Molta
però
foscúria.
Això no passarà aquests 3 dies a la Fabra i
això
Coats.
No.
Feministes en revolta, m'encanta. Lluitadores. Què no ens hem de perdre? Què no ens hem de perdre d'aquests 3 dies?
Bueno, jo et diria que res.
Tot és boníssim. Totes les companyes, no, valorem molt totes les diferents aportacions. I saps què passa? Que hi ha tanta diversitat.
I suposo que, a més, ha sigut molt maco preparar-ho, això.
Molt.
M'imagino que el més interessant, pràcticament, és com la conversa entre gent de diferents generacions, dones de diferents generacions, que cadascú ha viscut coses molt diferents, però que esteu unides aquests dies.
Molt, molt.
Que trobo que també el feminisme, a vegades, és allò que diem, no? Només d'universitàries blanques joves, no? Sembla que sigui això en els últims anys, i hem de sentir la veu de l'experiència, també, oi?
Clar, totalment. O sigui, per exemple, jo amb companyes meves, no?, de diferents col·lectius feministes que hem vingut després, ens ha portat molt el fet de conèixer també les experiències de les més grans, perquè d'alguna manera te n'adones que no estàs fent res de nou. I això també a vegades és un consol. Que no, clar, perquè a vegades quan tens 20 anys i comences a debatre certs temes i dius, ai, quin agòbio, perquè estem molt malament en segons quines qüestions i porta molta feina, etc. Després coneixes que fa 50 anys ja estaven tenint algunes les mateixes discussions i els mateixos debats, i dius, bueno, a vegades també ja que és cíclic una mica, no? Aquesta història.
Doncs moltes gràcies a les dues, a la Montse Otero, presidenta de la xarxa feminista, a la Milena Duc, organitzadora d'aquestes jornades. Feministes en revolta, no us ho perdeu, perquè s'han de celebrar aquests 50 anys i 200 més, o 8.000. No ho veurem nosaltres, no. Però no, quina feinada. No. Però esperem que estigueu allà al peu del canó. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Merci. Nosaltres ho deixem aquí, a les Dones i els Dies. Mireia Dalmau, Roser Perera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Us recordo que demà i passat demà no hi ha programa perquè se'ns acumula la feina. Tenim visita papal, no hi ha programa. Però tornarem dijous amb moltes ganes a parlar de les coses que els hi passen a les dones cada dia. Bona nit.
Enterrar en tots els malsons, estima't, estima't, estima't. Aixeca't i somriu.